Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Omple't els matins de cultura, actualitat i bon humor amb el magazín del matí a Ràdio Estel. Escolta'ns de dilluns a divendres de 11:45 a 2 i segueix l'actualitat més enllà de les notícies. El magazín del matí a Ràdio Estel. Cap matí dona tant de si.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Estàveu advertits? Això és Camins, també els dissabtes. Hey, hey, hey! Bona vesprada d'aquest dissabte 25 de març del 2023. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana, la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu. De seguida saludem el padre Fermín Delgado, cap i mestre de la Basílica de la Mare Déu de la Mercè, que ens parlarà de totes les mogudes litúrgiques i no litúrgiques que es preparen per Rams i Setmana Santa al Temple de la Patrona de Barcelona. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts. Ens visita la Carme Montet, sotsdirectora, i us ho dic de debò, el número d'aquesta setmana, Mel de Romer. I per arribar a les 9 recuperarem l'entrevista que varen fer dimarts amb Raül Sánchez. Ell és director executiu de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Ens va parlar de les darreres notícies que poden afectar a les famílies nombroses, ni a cosetes, ni a cosetes inquietants, i de la seva associació en general. Molt entregat el Raül. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna a Tutti Frutti. La Raga va parlalejant per la vida, el Trias en l'antiteatre, no pregunteu. L'Ignasi, tota la vez en totes partes. Y la banda de Camins, Usfem Radio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Sí, pues.
Arrenquem el Camins cap de setmana. Com sempre, cada 15 dies rebem al rector de la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona. Avui, per ser dia gran, aquí a la Basílica. Ara ens explicarà una mica com ho ha viscut. Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
Gràcies
a todos.
Per estar amb nosaltres un cop més.
De res.
Avui sessió doble, eh? Sessió doble.
Sí, avui ha estat una vesprada molt intensa, molt intensa. Preludi del que vindrà.
Ah, és que ara venen coses encara més intenses.
La Setmana Santa és la setmana més intensa litúrgicament de tot l'any. I Rams. O sea, un poquitín l'anticipo, no?
Exactament. Això és
l'atrio.
I ara ve els capítols grossos. Bueno, explica'ns tot el que vulguis, perquè imagino que la vida de la Basílica en aquestes dues setmanes que venen per endavant estarà atapeïda de, sobretot de litúrgia.
Bueno, pues sí, bueno, hemos comenzado hoy, como ya habéis podido escuchar a través de las ondas de Radio Estel, l'Ignasi Miranda.
Sí.
Que el rosario en el que ha estado presente nuestro obispo auxiliar, Javier Vilanova, más en este día que es la fiesta de la Anunciación del Señor, que también la fiesta de la Encarnación, que es cuando la Virgen María pues concibe en su seno al Señor, y por eso es una jornada de defensa de la vida. Y las delegaciones de familia de las tres diócesis hermanas de San Feliu, Barcelona y Terrassa pues organizan este rosario por un poco, pues bueno, porque necesitamos rezar ante la situación dolorosísima de las pérdidas de vidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya cada año se celebra en... Bueno, perdón, cada año tiene lugar en España pues unos 90.000 abortos.
90.000, qué barbaridad.
Creo que nacen unos 325.000 niños, o sea que más o menos...
Pues, puedes imaginar que es casi... De un terz. De...
Es una barbaridad total. Sí. O sea, cuando uno se pone a mirar y a pensar... con cierta frialdad de estas cifras, es para echarse las manos a la cabeza acerca de qué tipo de sociedad estamos montando, ¿no? Y luego también, bueno, pues con esta, entre comillas, ley de la eutanasia, pues acaba de ser ratificada por el Tribunal Constitucional. Y consideran algo progresista, pues todo lo que tiene que ver, pues con acabar con la vida de la gente, ¿no? O sea, yo es algo que no entiendo. Progresismo es intentar que la gente viva mejor.
Mira, yo siempre falta más de esa reflexión. És a dir, qui ens estigui escoltant, segurament hi ha molta gent que viu la fe, que té unes creences, que confia en el Senyor, però hi ha una gent que a lo millor no. És a dir, però jo sempre penso, és que inclús moralment, èticament, és que la vida per mi ha d'estar per sobre de tot. És a dir, hi ha casos i casos, evidentment, i en fi, no estem aquí per juzgar ningú, però, evidentment, posem les coses fàcils a les persones i parlem-los de que la vida val la pena.
Es que mira, en España todavía no existe una ley que regule realmente pues una ley de cuidados paliativos, ¿no? Uh-huh. Bien desarrollada, con medios. Estamos hablando de lo siguiente, que es la eutanasia como una especie de decir, bueno, ante circunstancias difíciles en la vida de las personas, la única solución es quitarlas de en medio. Eso no es una ley progresista, por mucho que se tilden de progresistas quienes la promueven. Pero una ley progresista es que los ancianos, cuando están en una etapa... en la recta final de sus vidas se vean queridos, se vean amados, se vean respetados, se vean atendidos, se vean acompañados. Y lo digo yo que he sido capellán de residencias de ancianos. Y sé, porque los muchos ancianos no se mueren solamente porque un día pues, les dé un jamacuco, les dé un infarto o tengan una enfermedad terminal. No, se mueren sobre todo mucho antes de pena por la soledad. Por la soledad de no estar visitados, de no estar atendidos, de la ingratitud muchas veces de los hijos. Uh-huh. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Hacia dónde vamos a ir? Esto es el principio. ¿Eso qué vendrá dentro de unos años? ¿Vamos a mejorar en algo desde el punto de vista humano? ¿Vamos a atender mejor a nuestros ancianos? ¿Vamos a cuidar mejor de esas madres embarazadas que a veces no saben qué hacer y se ven angustiadas y abortan porque están presas del pánico porque nadie les ayuda? La sociedad progresista, además, en una sociedad como la nuestra, española, en la que la pirámide de población está invertida, en que nacen pocos niños,
sí,
en comparación con la gente, pues que bueno, pues que gracias a Dios, pues tiene una vejez cada vez, pues bueno, pues
sí,
mejor cuidada,
longeves,
y hay más
sí,
ancianos, sí, viven más, no es raro encontrarse una persona de 100 años, pues bueno, da la sensación como que, en fin, aquí lo único que importa es quitar a gente del medio. Yo no entiendo eso.
Doncs justament, per donar esperança, perquè la societat, bueno, per rezar per la societat, per donar la vida per la societat, ara bueno, ve unes setmanes i uns dies molt importants, perquè té molt a veure amb això que succeirà, que és la Pasqua, la preparació de la Pasqua i la cultura de la vida, no? La mort és vençuda.
Bueno, pero mientras tanto nosotros tenemos que defender la vida aquí como sea, ¿eh? Y bueno, precisamente por eso hemos rezado este rosario, hemos celebrado esta Eucaristía presidida por Javier Vilanova y el próximo martes pues también tenemos una charla de Mosén Xavier Sobrevía, que es sacerdote y médico. Y el tema es, ¿la eutanasia es una muerte digna? El próximo martes.
Es fa esta pregunta y la
sí,
responda.
Es el título de la charla. El pasado martes fue sobre el aborto también. El aborto, liberación o sufrimiento, o tragedia, ¿no? Que estuvo muy bien, por cierto. Y el próximo martes tendrá lugar esta sobre la eutanasia. Será también a las 7:30, al terminar la misa del martes, a las 7:30, sí, vendrá Mosén Xavier Sobrevía. Y es una charla muy interesante y además ilustrada con un PowerPoint con diapositivas, ¿no? En fin... por lo menos que este día, esta fiesta de la Anunciación, de la Encarnación, para todos los cristianos y para toda la gente de bien, sea una motivación para seguir defendiendo la vida sin titubeos, o sea, sin dudar. Esta especie de ingeniería social que se nos quiere imponer con calzador, oye, nosotros tenemos nuestros argumentos para defender una sociedad mucho mejor que la que esta gente nos propone. Y digo gente porque soy educado. podeu utilitzar alguna derivació.
Però està bé ser educats i dir les coses amb respecte, això està molt bé. Doncs ja ho sabeu, aquest dimarts, aquesta xerrada sobre l'eutanàsia, aquesta pregunta és una mort digna, no? Es fa en la persona que impartia la xerrada i segur que és molt interessant, com ja va ser la de l'avortament. Més dades, més cites.
Y bueno, pues mira, estamos ya en plena fase de inscripción de nuestro viaje cultural a Escocia.
Venga, a Escocia.
Yo dos veces a Escocia. Y no hay dos sin tres. Escocia es maravillosa. Maravillosa. A mí, si yo fuera 10 veces, no me cansaría de ir a Escocia. Bueno, yo soy más... A mí me atrae más lo nórdico que los sureños, es la verdad.
Sí.
Y todos los países del norte, pues me interesan mucho. Además,
yo creo que a mí me pasa el mateix una mica, sí.
Y tiene una historia muy rica, los paisajes son maravillosos, la gente da la sensación, un país nórdico, la gente debe ser antipática, al revés, la gente es muy agradable, no sé, los llevan casi como andaluces del norte.
Andaluces del norte.
Sí, un poco exageradillo, ¿no?
Está bien.
Pero bueno, gente que es muy, muy afable, muy agradable, muy acogedora.
¿Y eso cuándo será?
Del 15 al 22 de agosto. Estamos ya, tenemos unas 18, 19 personas ya en el grupo.
No patiu, porque allí las temperaturas siempre son una mica más moderadas, ¿no?
Bueno, eso confiamos y realmente debería ser así. La última vez que fuimos fue así. Pero bueno, recuerdo un año que fuimos de viaje a Polonia pensando en que sería una temperatura también bastante
agradable,
suave, y nos encontramos una ola de calor que los bomberos tenían que estar por la calle regando a la gente.
De unido.
Así que nunca se sabe. Los viajes siempre nos sorprenden. Y bueno, y también estamos en las puertas de Semana Santa, evidentemente. El próximo domingo ya es el Domingo de Ramos, a las 11 de la mañana, la misa pues con la bendición de los ramos a la entrada de la iglesia, la pequeña procesión.
11 del matí,
A las 11. Y a las 12 y media, que es la misa en catalán, pues también tendrá lugar la bendición de los ramos a las 7 de la tarde.
¿La procesó, pero en la feu, pero allá por la plaza?
Bueno, por la plaza, tenemos una plaza maravillosa, la plaza de la Merced, que saldaban de la iglesia. I doncs farem la benedicció típica amb totes les famílies, amb els nens, amb les palmes, amb els caramels i tot això. Pues bueno, hay algunos que hacen una especie de cosa rara.
A ver, ¿qué?
Viene la bendición de los ramos y luego hacen un chup chup y desaparecen. No se quedan a mí.
Eso es curioso.
Sí.
¿No habéis visto más eso?
Bueno, he visto. Bueno, pues eso es una costumbre de muchos. Sí.
Un poco biscuit en aquel caso.
Y entonces, pues bueno, aparecen ahí. Ah, mira, está después lo en misa. Oye, pues si no, no los he visto.
Se estaba Benedín y había 300 personas y a la misa.
Es como muy tradicional recibir la bendición de las palmas y tal. Y luego, ¿no?
Porque ya un tema, claro, evidentemente, toda el transfons catequètic que n'hi ha i el sentit de la litúrgia del diumenge de Rams és un, però aquí a Catalunya tenim aquesta costum, no?, de les Rams i els fillols i molta gent tal vegada ho viu amb aquesta, si em permets, superficialitat o afectivitat i no va una passa més enllà, no?
Podria ser. Bueno, yo les invitaría a que realmente dieran un paso más allá porque si no la celebración queda como incompleta. Por lo menos escuchar el Evangelio, ¿no?, que es el Evangelio ya de la Pasión.
Efectivamente, ya nos prepara molt per la Pasqua.
Ya nos prepara mucho y ese día la homilía tiene que ser muy breve porque la lectura es larga.
Es larga,
¿no?
Entonces les prometo
que no pasaré de 5 minutos. De 5 minutos de homilía, sí, unas cosas sencillitas.
Farem un acte de fe perquè sabem que tu tens una...
Tens
una certa tendència a emocionar-te.
Que
no està malament.
Però en este caso sí, yo lo tengo, porque ya la lectura es la protagonista, ¿no? Entonces, pues bueno, dejemos que la lectura...
I et dic una cosa, això és serà diumenge que ve, evidentment, també el dissabte a la tarda amb la vigília. Efectivament, hi ha una versió més reduïda de la Passió i hi ha alguna més llarga. Diumenge ja estic detectant que fareu la versió llarga.
Sí.
I us dic una cosa, a mi la lectura de la Passió, sempre ho comento, em sembla que paraula per paraula, frase per frase, tot té un sentit, és com perfecta. Tot té un sentit i té darrere una catequesi i una teologia i una paraula directa al cor de l'home, que és brutal. A mi la Passió, que en principi tenim molt al cap i ens fa com mandra tornar a escoltar, perquè és molt llarga, però pareu-vos, escolteu-la, perquè cada paraula va directe al cor de l'home i de la dona, en aquest cas.
Pues efectivamente. Además, está tan bien diseñada que es como un relato que te sumerge, ¿no? Si prestas atención, es como si fueras un personaje más dentro de todo el grupo de cosas que pasan.
Estás allá dins.
Estás como dentro contemplándolo todo. Y bueno, mira, además incluso el próximo Viernes Santo estoy hoy tentando a Mossèn Ramon Ullé, que es un gran especialista en sindonología. Que no lo sabía. Sí, sí. A ver si después del Via Crucis de la mañana, todos los horarios de Semana Santa están ya en la web de la Basílica, y dentro de la Basílica hay un montón de flyers, hay carteles, hay de todo, ¿no? Ya indica. Y bueno, queremos que después del Via Crucis pues haga una exposición, una horita, con diapositivas. Fantàstic. Sobre la Semana Santa.
Doncs estarem molt pendents, Fermín, ens ho trobarem d'aquí uns dies
molt
perquè quan arribi, ja saps que descansem aquí a la Semana Santa, a la ràdio, bé, tenim continguts pregravats i enllaunats i recuperem grans moments, però descansem, que no està malament.
No, està molt bé.
Fer una parada. Per tant, ens ho trobarem ja passada la Pasqua i aprofito per deixar-te...
Sabes, añadiendo una cosita más, ¿sabes que Mel Gibson está haciendo ya la segunda parte de la Pasión?
La Resurrecció.
La Resurrecció. Creo que ya empezó a grabar el rodaje.
Ho investigaré ara mateix.
Investígalo porque promete ser alucinante.
Bueno,
la primera fue alucinante también, incluso a pesar de lo crudo. Pero es un gran director. A pesar de ser un gran actor, también es un gran director, Mel Gibson, y realmente impresiona.
Ho investigaré, perquè a mi m'interessa molt. Sí,
seguramente per l'any que viene ya la tendremos la película.
Doncs mira, estaria molt bé. Ara ho investigaré, perquè ja saps que som molt cinèfil i aquella pel·lícula és molt colpidora. Fermín, mil gràcies.
Bueno, Rafa, placer.
Vinga, ànims amb tot el que porteu endavant. Nosaltres que continuem aquí al Camins cap de setmana, encara tenim més continguts.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
De swing, això és Camins cap de setmana, la Macedònia enllaunada, ràdio nocturna, cada vegada més nocturna, perquè arriba la primavera. Per cert, aquesta nit, el canvi d'horari, i tots contents, que es dormirà una hora menys, si no ho tinc mal entès. Molt contents ara mateix de rebre al Camins, en representació del Setmanari Catalunya Cristiana, qui millor que la Carme Munté. Carme, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda de nou, després de dos dissabtes de Joan Andreu Parra.
Se'm troba a faltar una mica? Ui, quin silenci.
Allò
de qui calla, torna.
Això lo dice usted, no jo. Això lo dice usted. No, sí, tant que sí. Carme Munté, sotsdirectora, excap de redacció del setmanari. Repassem durant els propers minuts, com cada dissabte, el contingut més destacat del vostre setmanari. Diguem-ne a l'audiència com anirà aquesta secció. Perquè tu m'has dit, tinc molt d'interès que sonin les veus que tenim, perquè és un reportatge molt guai, que és molt interessant les persones que hi participen. Per tant, xarra una mica menys i que sonin més les persones que saben.
Però deixa'm dir una cosa.
Digues.
És a dir, és molt especial per mi perquè m'ha costat molt d'aconseguir.
Ah.
Perquè, clar...
Quan diries que t'ha costat?
A veure, diguéssim, no és qüestió de temps... sinó
de convenciments.
He hagut de fer servir les meves habilitats.
Les artes, seducció, allò...
No,
armes de mujer.
No, evidentment.
Armes de
no,
cap de redacció.
No, però també tinc els meus recursos, podem dir.
La seducció té molts vessants.
Perquè, a veure, es tractava de... Volia fer una entrevista als membres de la Comissió Teològica de la Sagrada Família.
Que és de nova creació, això, no?
Bé, no, perquè va ser creada l'any 2016.
Ah.
Diguéssim, el que és de nova creació, podem dir, és que... és més recent, perquè va ser el 2020, un cop van entregar el seu informe, i el que és de més nova creació és el fet que donem a conèixer una mica el que ells han aprofundit i poden explicar d'aquest univers teològic i simbòlic que és la façana de la glòria de la Sagrada Família, la façana que falta per construir, diguéssim que és el repte de la generació actual nostra, no? Aleshores, la Comissió Teològica està formada per l'Armand Puig, Francesc Torralba, el Joan Torra i el Jordi Faulí, que és l'arquitecte i director de les obres. Llavors, és una entrevista que m'interessava per explicar com va ser la gènesi de la creació d'aquesta comissió teològica, quin era l'objectiu d'aquesta comissió teològica, quina ha estat la feina i les dificultats de la feina que han fet, i també preguntar-los quina ha estat l'experiència personal de formar-ne part. I si et sembla, comencem per aquí.
Em sembla, però això que acaba de fer ara Carme Munté és Catalunya Cristiana en estat pur. És a dir, aprofundir en certs temes que de vegades poden passar una mica per sobre, no? I aquí no.
Correcte.
Aquí tenim un reportatge fantàstic, amb molt d'esforç i amb molt de carinyo fet per Carme Munté. I ens explica. Comencem per...
Francesc Torralba, membre de la comissió.
Jo quan vaig ser cridat a formar part d'aquesta comissió... doncs d'una banda una gran il·lusió, una gran ocasió, perquè jo certament coneixia poc el temple, no? Com tants barcelonins, no? Una mirada molt perifèrica, no? I molt exterior, no? Llavors em vaig començar a interessar molt, i arreu de les converses i arreu de tot l'univers simbòlic de Gaudí, hi havia entrat de fet, a partir del llibre de l'Armand, no? La Sagrada Família. I llavors vaig començar a veure que aquí hi havia molt a fer, però molt a fer. I sobretot la il·lusió de començar a pensar com ha de ser la façana principal.
Aquesta entrevista, que ara els escoltarem, l'hem fet a la mateixa Sagrada Família i, de fet, la foto de portada. Els tenim a tots davant de la façana del naixement. En aquesta fotografia podem dir que històrica. Estan tots junts posant per nosaltres.
Una analogia és una mica com culer, com els fitxatges del Barça allà agafats. És molt guai, és molt guai.
I el títol és molt xulo. Teòlegs en diàleg amb Gaudí.
I tant.
Llavors, ara ho comentava el Francesc Torralba, una mica el que ha significat per ell. De fet, cal dir que aquesta immersió que va fer l'univers Gaudí ha fet que Francesc Torralba, que ja tenia un doctorat en filosofia, teologia i pedagogia, ara en té un en història, arqueologia i arts cristianes.
Francesc Torralba és humà o és un extraterrestre, directament?
L'Armand Puig va fer una definició que va dir home del Renaixement, perquè realment toca, diguéssim, moltes tecles.
I a més, perdona, el més elegant, amb diferència.
això jo no ho dic, eh? Això ho diu Rafa
Sanahuja. Això ho dic jo, elegantíssim.
Aleshores, escoltem també, perquè Armand Puig és el rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i ell, diguéssim, que va entrar abans en l'univers de la Sagrada Família, de fet, va ser el 2010, i ell explicava que va centrar un dia a la Sagrada Família i al cap de 2 mesos va fer un llibre, La Sagrada Família segons Gaudí. Expliquem què és el que realment va captivar Armand Puig.
Aquesta hora anaven entrant a través de la via del símbol, en la via de la que en podríem dir la traducció de les realitats visibles i invisibles en una estructura de constructiva. I aleshores la natura és la mestra, però també és la mestra la paraula de Déu, també és la mestra l'autoritat cristiana en el sentit més estricte del terme, i tot això comença a funcionar en relació a un disseny arquitectònic. I llavors, quan t'adones d'això, dius, ep, aquí hi ha una cosa que és nova.
Una cosa que és nova, que és única i sense parangó, diu Armand Puig. I l'últim d'entrar a la comissió va ser Joan Torra, el degà de la Facultat de Teologia, que de fet ell ho va fer arran de la mort de mossèn Joan Galtés, prevere de Barcelona, que va morir el juliol del 2021.
Jo no coneixia a fons Gaudí. Mira, havia vist, evidentment, havia llegit coses, evidentment, i per tant per mi ha estat aquest temps d'estar a la comissió com una immersió rapidíssima i intensíssima a tot l'univers Gaudí, que vol dir des de llegir-hi una pila de coses fins a reflexionar-les, a pensar-les, a mirar-les, a repassar vídeos, repassar i evidentment, contemplar i mirar la Sagrada Família, llegir-hi coses que he pogut de la Sagrada Família.
Dit això, que és a mode d'introducció, podem dir, Jordi Faulí també parla de la importància d'aquestes comissions, que cal dir que hi ha la comissió teològica, però també hi ha la comissió artística.
Gaudí crea un projecte on hi ha una absoluta simbiosi entre l'expressivitat arquitectònica, l'art i el significat, i per tant el simbolisme teològic, i per tant nosaltres, la realitat, ens necessitàvem, com ja sempre havíem necessitat, un assessorament des del punt de vista teològic i també des del punt de vista artístic, sobretot amb la tria, amb la proposta d'artistes.
Doncs fet aquest preàmbul amb els protagonistes, amb els membres de la comissió, clar, ells s'han centrat en la façana de la Glòria. I què podríem dir, o què diuen ells sobre la façana de la Glòria, Carme?
Mira, cal dir que la façana principal, o de la Glòria, que és la que està situada al carrer de Mallorca, és la que està orientada al mar, i és la que presenta la història de la humanitat, des d'Adam i Eva fins al judici final, però així com les ensenyances de Jesús que menen vers la Glòria. És a dir, d'alguna manera ens diu als homes i a les dones d'avui què hem de fer per anar a la Glòria. Escoltem la síntesi que en fa Francesc Torralba.
Tota la predisposició de la façana de la Glòria orienta cap a la vida a la Glòria, cap a la vida eterna. És el que veuràs, no? És el que t'espera, és l'horitzó final. Per tant, sense negar la possibilitat d'un fracàs definitiu, d'un naufragi existencial, però l'horitzó és què he de fer per mereixer aquesta vida a la Glòria, no? I per gaudir eternament de la vida eterna, no?
Clar, un
és
repte màxim.
Em quedo callat perquè Francesc Torralba, m'encanta.
Que estàs encantat.
Sí, m'encanta.
No, però deixa'm explicar una cosa. La gent que vulgui llegir el reportatge de veritat, descobrireu, per exemple, com és el purgatori, com és l'infern que planteja Gaudí, però que després també els teòlegs han reinterpretat, podem dir, a ulls de la teologia actual, molt a grosso modo, estic parlant. I per posar-vos en un exemple, escoltem Francesc Torralba parlant del cel.
Quan el peregrí o el turista aixequi el cap ha de veure aquest univers, diguem-ne, joiós, festiu, i amb caràcter, diguem-ne, personalitzat. No han de ser realitats etèries, no? Han de ser cossos ressuscitats, no? I ell, quan els àlbums apareix, doncs, els confessors, les verges, les vídues, els doctors, els màrtirs, tota una sèrie de figures, però tampoc diu quins sants o, quins màrtirs, no? Per tant, aquí hi haurà un treball a fer.
Ens van fer una avançada, perquè li vaig preguntar, bé, però digueu-me algun sant que sí o sí serà, no? I em van dir un.
Quin?
Edith Stein, no? És a dir, estan pensant en sants que també siguin significatius per la gent d'avui, que es vegi que això de la santedat, escolta, no és una cosa només de segles passats, sinó que també és una cosa ben actual. A més, el cel ens l'hem d'imaginar que estarà molt poblat, moltes figures escultòriques i, a més, molt més grans que les de les altres façanes.
Sí.
En canvi, per exemple, serà molt personal, és a dir, podrem posar-hi noms i cognoms, i, en canvi, el que serà l'infern serà... Hi haurà gent, però no hi haurà noms i cognoms.
Anònims.
Seran anònims. Deixa'm explicar-te que, clar, també ha sigut complicat bussejar a totes les fonts de que... A veure si ho explico bé. Entendre què Gaudí volia exactament. Per tant, s'ha hagut de fer gairebé una tasca detectivesca, no? Escoltem què diu Armand Puig en aquest sentit.
La façana de la Glòria, per exemple, aquí són 20 ratlles. Però aquelles 20 ratlles, més les maquetes, més el testimoni dels coetanis i d'alguna altra, com Puigguada, que era menys coetani, però que va saber explicar la qüestió, tot això ens dona elements més que suficients per poder arribar al que ara mateix ha arribat l'equip tècnic, de dir, mireu, aquesta és la façana tal com l'hem de fer.
És a dir, feina detectivesta per saber què és el que Gaudí volia. D'una banda tenen els àlbums, de l'altra tenen els testimonis dels que van ser els seus deixebles, el que va dir, perquè sobretot Gaudí el que feia era parlar, no escrivia. I després, a més, que han hagut de fer els teòlegs? Interpretar-ho. És a dir, una tasca hermenèutica, podem dir, per avui dia com presentar-ho.
Poder contribuir a que es faci seguint la idea originària d'Antoni Gaudí i, d'altra banda, que sigui significativa per als homes i les dones d'avui, això és un exercici hermenèutic d'interpretació molt ric. Perquè, d'una banda, hem de ser fidels al que realment va proposar i va deixar escrit o va deixar dit als seus col·laboradors, als seus arquitectes, col·laboradors i deixebles, però, per altra banda, no pot ser... Un text, no? Diguem, un text en pedra que no sigui significatiu per als homes i les dones d'avui, no? Sinó que ha de seguir estimulant l'elevació cap a Déu, estimulant l'obertura cap a la transcendència, no?
Quina responsabilitat i quina tasca més apassionant i més maca que és ser partícip de la construcció d'un temple com aquest, no?
Correcte.
Però, és a dir, perquè jo crec que està bé puntualitzar, tal vegada molta gent ho sap i tal vegada alguns de les persones ho sap, Gaudí no va deixar uns plànols fixes, va deixar idees i va deixar un estil i va deixar un esperit. I tota la tasca que estan fent aquesta comissió teològica és justament que això no es converteixi no només en una creació arquitectònica fascinant, que ja ho és, sinó que tingui aquest sentit catequètic que era el que Gaudí volia fer, no? Per tant...
Sí, sí, sí.
Pell de gallina, una mica.
I, de fet, al reportatge trobareu, per exemple, la fotografia de la maqueta original que Gaudí sí que va fer en la seva època, que es veu de la façana de la Glòria.
Uh-huh.
I després hi ha un... diguéssim, un gràfic una mica amb la simbologia principal de la façana, no? Mm. Llavors també és molt interessant per veure quins són els diferents elements que apareixen en aquesta façana.
Mm-hmm.
Cal dir que ara estàvem parlant de la comissió teològica i només fer un apunt de que existeix, perquè el mateix any del 2016 que es va fundar la teològica, es va crear, no fundar, crear, la comissió artística, que està formada pels crítics i historiadors de l'art Daniel Giralt Miracle, Josep Baracons, Bernat Puigdollers i Maria Garganter, el galerista Artur Ramon i la Micol Forti, que ella és la directora de la col·lecció d'art modern i contemporani dels Museus Vaticans. Ells tindran la responsabilitat també de veure quins són els artistes encarregats i l'estil que ha de portar a la pràctica tota aquesta tasca d'interpretació hermenèutica dels teòlegs. I els teòlegs continuaran orientant i estan amatents a que es compleixi una mica el que ells han especificat. I tota aquesta tasca que s'ha de fer amb la façana de la Glòria, el Jordi Faulí, el director, arquitecte de la Sagrada Família, ens deia que hi haurà, diguéssim, un banc de proves de veure com la Comissió Teològica i l'Artística van treballant.
El repte arquitectònic hi és, tot el projecte està bastant definit a partir de tot el que Gaudí va deixar, entre ells la gran maqueta de la façana, que tenia 2,5 metres d'altura. Hi ha reptes artístics, que comentaven en Armany i en Torralba, no? Una de les coses que ens ha produït la pandèmia és que ara fem un treball més seqüencial. I per tant, abans d'entrar en els temes aquests més artístics de la façana de la Glòria, tindrem experiències que ens serviran com a garantia.
Mireu, si Catalunya Cristiana jo crec que sempre és de lectura obligatòria, d'adquisició obligatòria, de mirada i de gaudiment obligatori, jo crec que aquest reportatge que ens has presentat i la manera en què ens has presentat, bé, és de, premium, deluxe, podria dir.
Ve de gust llegir-lo.
Jo, de debò, que ara, conforme acabem, jo ja trobaré aquest exemple que tenim aquí.
Mira que la setmana que ve et faré un examen.
I me'l quedo. Bueno, pots fer-me el que... Tornaràs?
No em toca a mi la setmana que ve.
Vaja. Escolta, doncs, Gaudí-lo és el número que surt demà, fantàstic reportatge de la Carme Munté, i sobre aquest tema apassionant, que és la Sagrada Família, i tot el que ha de venir, i tota aquesta màgia entre comissions per portar endavant la mirada, la inspiració de Gaudí. I ràpidament. Aquest matí hem tingut l'ordenació episcopal.
Clar, i publiquem en aquest número una especial, podem dir, ordenació episcopal, on trobem, per exemple, testimonis de gent que ha conegut mossèn, bueno, el bisbe David Abadies a les parròquies, els seus pares, que parlen d'ell, també una informació sobre l'escut episcopal i la creu pectoral, per tant, un suplement especial, ordenació mossèn David Abadies.
Doncs aquest número, sincerament, per emmarcar, jo diria que es per emmarcar. Recordem, cada dia envieu per correu electrònic aquest butlletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada número. Tots aquells que estigueu interessats, podeu subscriure-us entrant al web catalunyacristiana.cat i allà és molt fàcil deixar les vostres dades i us arribarà cada dia l'actualització de Catalunya Cristiana gairebé en vivo i en directo. Està passant, lo estamos contando. Així. Carme Munté, sos directora de Catalunya Cristiana. Mil gràcies per la teva visita, per aquesta tasca, per aquest reportatge. Enhorabona.
A vosaltres per l'acollida.
Home, com sempre. I vinga, nosaltres continuem, no se vayan todavía, a una i más.
Camins.
Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Fue el primer regalo pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados. Pa' darle fresco a los animales de los documentales. Y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol.
Fa uns dies vam conèixer que el carnet de família nombrosa es podia incorporar al wallet o el moneder de la Generalitat, que es diu, per cert, per si no ho sabeu, la meva cartera. Així doncs, les 147.849.000 famílies nombroses de Catalunya ja el poden descarregar als seus dispositius mòbils i poden gaudir de tots els avantatges. La possibilitat de disposar del carnet en forma digital millora la disponibilitat del servei, ja que fins ara calia Raúl Sánchez, bona vesprada, que has fet aquesta invasió de camp i aprofito per saludar-te. Us explico, amics oients. María José Mendoza està aquí fent les seves tasques de xarxes socials, com sempre, acuradíssimes, i estan aquí el convidat i ella fent coses mentre jo us explico coses. Per tant, ja ha sortit tota la llum.
Bueno, ho fas tan natural que
claro,
ja...
Claro, és que què hem de fer?
Com les coses... si troba a casa, aquí.
A la ràdio tot és natural. A mi m'agrada que sigui natural. Per tant, Raúl Sánchez, que és el director executiu de la FANOC, o el que és el mateix, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, ja ens acompanya. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir. Fins aquí, fins a Ràdio Estel. Escolta, el primer que vull demanar-te, ara demanaré també per la naturalesa de la vostra associació, però abans que res, com valores aquesta novetat, la de poder incorporar digitalment el carnet de família nombrosa?
Bueno, això és una cosa que ja portàvem demanant de feia molt de temps, perquè altres comunitats inclús ja l'havien fet feia 2-3 anys, com la Comunitat de Madrid o com altres, de... i que ja, bueno, sembla que avui el dia que estem en el món digital, que no puguis tenir el teu títol de família nombrosa i inclús no puguis fer els teus tràmits, en fi, pel teu telèfon, que és pràcticament el que majoritàriament fa servir la gent avui per fer pràcticament
tot, avui es fa tot.
Doncs semblava estar una mica en l'edat de pedra, no? Llavors és una cosa que ja estàvem demanant de feia temps. Amb això de la meva cartera digital, que ja es va fer amb la targeta sanitària, doncs el títol de família nombrosa ha estat la segona targeta que s'ha pogut incorporar, i realment ho veig molt positiu, perquè si la família nombrosa una cosa no té, és temps. Llavors haver de perdre temps per anar a fer papers, demanar cites prèvies, arribar, que falta no sé què... Clar, tot això amb els nens, no?, a casa, que venen, que... Impossible, no?
Tot el que sigui optimitzar el temps és benvingut, també per dedicar-lo a menesters més agradables que no els tràmits, que també són necessaris, evidentment. Aquest carnet dona accés als beneficis que contemplen les administracions locals i estatals per a les famílies nombroses, i d'altra banda, la xarxa d'avantatges inclou també més de 3.000 comerços i entitats col·laboradores que ofereixen descomptes o tarifes especials per a les persones que acrediten, doncs, aquesta condició, no?, la de pertanyer a una família nombrosa. Mira, volia demanar-te, a grosso modo, perquè estem parlant de 3.000 comerços i, a part de lo que fan les entitats oficials, quins avantatges allò destacables podem trobar amb aquest...
Bueno, d'aquests comerços t'he de dir poca cosa, eh? Quan un va il·lusionat a veure quins avantatges són, se n'adona que molts no s'han actualitzat des de fa anys i que realment són uns descomptes del 5%, la gran majoria.
Bueno, escolta, doncs...
Que ja t'ho donen sense cap targeta. O sigui, moltes vegades la frase més comuna en una família nombrosa quan va comprar sempre és: hi ha descompte per família nombrosa. Sí. Moltes vegades no cal ni que ensenyis la targeta. Ja diu, home, vostè és família nombrosa, doncs vinga, un 5%.
He de dir, jo soc família nombrosa, i he de dir que és veritat. Dius, soc família nombrosa, de vegades sí que demanen el carnet. Jo el tinc sempre...
Sí, no, quan és una cosa oficial i seria, sí. Però ja dic, el petit comerç que ja et coneixen del barri...
Correcte.
Moltes vegades ja saben qui ets, ja peguen amb els nens, sí, i ja et fan aquest petit descompte, no? Uh-huh. Nosaltres, realment, els beneficis, el que estem denunciant és que són pocs i, a més, cada vegada anem cap endarrere. És a dir, no només tenim pocs beneficis, sinó que es van reduint, no? Això és el que ens ha passat, per exemple...
Sí, sí. No, t'anava a preguntar. Ara m'has dit que les empreses privades, bé, fa temps que no s'actualitzen, que no li posen tal vegada l'interès que caldria esperar, no? Però estem parlant també que les entitats oficials, ajuntaments o Generalitat, sí, també es desfassa una mica.
Bueno, a veure, del que són les empreses privades, parlo de la xarxa d'avantatges oficials que té la Generalitat de Catalunya al seu web, i que és una cosa que necessita actualitzar-se, perquè que porta molts anys sense renovar-se.
Doncs podem denunciar això directament, eh? Bueno, cal posar-se les piles, en aquest cas.
Cal posar-se les piles. I moltes vegades a comerços diuen, no, això ja ho vaig posar fa anys, però ara no ho faig, no? Llavors, t'ho trobes molt, no? Després és cert que l'associació, nosaltres, de famílies nombroses, fem precisament aquesta tasca. O sigui, nosaltres sí que fem acords amb moltes empreses i hem aconseguit coses, no només pel soci, sinó per totes les famílies nombroses com empreses, ara no vull dir ara per fer publicitat noms, però d'aquestes de menjar ràpid, que van molt les famílies, no? Uh-huh. I que són molt populars, aquestes cadenes, doncs tenim un descompte que vam aconseguir per les famílies nombroses, o a l'hora de comprar un cotxe, d'anar al cinema, de comprar roba, d'anar a un parc temàtic o parc d'atraccions, doncs tot això ho anem negociant des de l'associació, i realment, si un entra a la web de la nostra associació, veurà que ja sí que té moltes ofertes actualitzades. Pel que fa als avantatges públics, Sí que és una llei que ja és antiga, la llei que recull aquests beneficis de l'any 2003. Llavors han passat 20 anys.
Déu-n'hi-do, 20 anys.
I en 20 anys passen moltes coses. Uh-huh. I també el que passa és que han passat diverses crisis econòmiques. Oh, estem amb una, el 2008 van tenir una altra. Després, i en cada període de crisi veus que les administracions públiques el primer que fan és intentar reduir despesa pública. No? Uh-huh. I això ens ha passat també amb els nostres beneficis. Per exemple, a nivell local vam aconseguir que els ajuntaments puguin fer una bonificació a l'impost de béns immobles, que és un tema molt important perquè la família nombrosa necessita espai. Llavors, clar, tens més metres quadrats, però possiblement estàs ocupant menys metres quadrats per persona que una persona que visqui sola en un pis de 60 metres.
Clar.
I, en canvi, t'ho fan pagar més car com si fos un luxe. Uh-huh. Llavors, amb això vam aconseguir que es pogués fer una reducció. Vam començar aquesta reducció fa molts anys amb una taxa, diríem, universal per tothom de reducció, i amb el temps i aquestes crisis s'han anat posant límits de valor catastral, límits de renda, de tal manera que, per exemple, a la ciutat de Barcelona, al municipi de Barcelona, de 28.000 famílies que quan vam començar estaven rebent la bonificació a l'impost de béns immobles, ara mateix són unes 1.400.
Déu-n'hi-do.
Llavors dius, bueno, hem avançat? No, hem retrocedit.
Hem retrocedit. O sigui, m'estic adonant que veritablement la situació és aquesta, un retrocés. Sí, sí. No? Va haver com un boom d'ajuda o de suport, més que d'ajuda, de suport i de considerar que les famílies nombroses tenen el seu lloc i que se'ls ha d'ajudar, i ara veus que amb el temps s'ha desfasat tot, no, Raül?
Bueno, i si no fos perquè estem agrupats en les associacions, que estem una mica vigilants i defensant, no?, que no passin aquestes coses, doncs haurien passat més. Sí que hem anat aconseguint alguns avantatges més. Durant aquests anys s'ha aconseguit una deducció a l'impost de la renda de 1.200 euros si tens 3 fills, sí, i 600 euros de més per cada fill de més. Hem aconseguit el que es diu el complement a la maternitat en la pensió, el complement de maternitat en la pensió per si has tingut més fills. Uh-huh. Però un tribunal de la Unió Europea va fer revisar la llei i el govern va aprofitar per reduir també aquesta quantitat que es complementa la pensió del que ha sigut mare o pare i s'ha hagut de fer càrrec durant uns anys dels fills. Hem aconseguit també que el títol de família nombrosa duri més temps, perquè no sé si a tu t'ha agafat això, però abans de l'any 2015, que va modificar la llei, el que tenia un títol de família nombrosa, quan el fill més gran dels tres, diríem, feia 21 anys o 26,
perdia el títol. Perdia la condició.
Ara no. Ara es manté la condició fins que el més petit faci arriba 21 o 26.
Bueno,
és a dir, el fill aquell que fa l'edat surt del títol, però tots els altres membres el mantenen, i a més mantenen la categoria, que això és molt important, perquè els que han sigut categoria especial, que tenen una mica més de benefici, o sigui, els que han tingut 5 fills o més, mantenen la categoria fins al darrer fill.
Paula, que no m'obre el micro fins que no comença la rumba, la rumba, la rumba. Seguim amb Raül Sánchez, director executiu de la FANOC. Ara m'estaves parlant fora de micro que tenim una llei a punt, no?, a punt de caramel, que és tremenda.
Sí, bueno, més bé una proposició de
una
llei
proposició
que ha aprovat el Consell de Ministres, que es diu la Llei de Famílies, abans li deien la Llei de Diversitat Familiar, i que ens preocupa moltíssim a tot el col·lectiu de famílies nombroses, perquè aquesta llei el que fa és suprimir aquest títol de família nombrosa que porta a Espanya, en fi, 80 anys pràcticament, i el converteix en una cosa que l'anomena títol per famílies amb majors necessitats de suport a la criança, no? I allà no hi ha només les famílies nombroses, sinó tot tipus de famílies que necessiten algun suport, i per tant desapareix el que se'n diu el títol de família nombrosa tota la vida, amb la intenció que ja ha anunciat el govern també de limitar-lo a només rendes baixes. T'he de dir que això és el que ha aprovat el Consell de Ministres, això ha d'anar al Congrés dels Diputats, i iniciarà un tràmit que volen fer per la via d'urgència, però en via d'urgència arribarà a aprovar-se al setembre-octubre. En aquest temps, nosaltres, perdona, estem parlant amb els grups parlamentaris i ja tenim el compromís de diversos grups de que es mantingui el títol de família nombrosa amb el seu nom.
Perquè això, diguem, la conseqüència més immediata, quina serà per les famílies nombroses? Perdre aquests beneficis fiscals?
Els pocs beneficis, aquests beneficis fiscals, els descomptes al transport públic, el descompte a la universitat, etc.
En fi, doncs esperem que com a mínim les vostres negociacions... O sigui, dir que una cosa no treu l'altra, que puguin ajudar a famílies amb necessitats de rendes baixes, això...
És el que diem nosaltres.
Això és, efectivament, doncs és important també, però bueno, les famílies nombroses jo crec que és important cuidar-les, com ho dèiem.
Està clar que Espanya necessita una empenta en les polítiques de suport a les famílies, però està clar que aquestes polítiques s'han d'adaptar a les necessitats de cada tipus de famílies. I les famílies nombroses tenen unes necessitats i s'han de mantenir. La família que té un fill monoparental doncs té unes necessitats que són diferents
clar,
i que s'han d'atendre. entendre, i això és el que s'ha de fer, i no ficar tothom en un mateix sac, que és una mica demagògic i que sobretot no acaba ajudant ningú.
Doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta llei. El Raül Sánchez és el director executiu de la FANOC, el que és el mateix, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, i avui ens ha acomiadat per parlar-nos d'aquestes notícies, aquestes novetats, d'aquesta llei, i també de tot el que fan, que és molt interessant. Raül, agraïdíssim, i aquí estem pel que necessiteu, eh?
Perfecte.
Raül, mil gràcies. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.